Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Bon dia, són les 8 del matí. És dimecres 4 de juliol de 2012. El secretari d'Estat de Comerç, us parlem de la primera notícia del dia, obrir més festius, concretament 10 cada any, més hores als dies feiners, de 72 a 90 setmanals, i obligar a liberalitzar horaris a les zones més turístiques d'algunes ciutats, entre elles Barcelona. Aquests són alguns punts de la reforma comercial proposada pel govern de Mariano Rajoy, que ha topat amb una oposició frontal a Catalunya. Associacions de comerç, govern i sindicats defensen el model català del botiguer i veuen els canvis com un primer pas cap a una opció com la de Madrid, on el sector està totalment liberalitzat. El principal argument dels comerciants és que la reforma només afavoreix les grans superfícies i distribuïdores. La Confederació de Comerç de Catalunya recorda que gairebé la meitat de les botigues només tenen un treballador i es veurien obligades a contractar algú més, amb el risc de no poder assumir-ne el cost o, si es carreguen més de feina, tenir més problemes per conciliar la vida laboral i familiar. En totes les reformes és important que els governs pensin en el bé comú i en una economia basada en la justícia al servei de les persones. Sembla que aquesta liberalització, a més, s'allunya encara més del principi del respecte pels dies festius. Allò que en el decàleg, els 10 manaments, es defineix amb la frase santificar les festes. Aquest, però, és un valor que va molt més enllà de les creences, simplement humanitza la societat. Encara que la crisi que vivim sigui profunda, avui reclamem una mica més d'humanisme en els polítics. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions avui de la Mercè Raga a la sotsedició, l'Anna Buch a la redacció, el David García a la producció i el Jordi Carretero al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una informació alternativa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. I al domicili de Nicolas Sarkozy s'investiga la contribució de Liliane Bettencourt, la dona més rica de França, en la campanya electoral del 2007 que va portar l'expresident francès a l'Elisi. Aquest finançament podria ser il·legal.
L'atur ha baixat al juny, com és habitual en aquest mes en què arrenca la temporada d'estiu. Les llistes s'han escurçat a Catalunya de 15.300 persones i ara hi ha 615.000 aturats. En el conjunt d'Espanya la desocupació ha baixat de prop de 100.000 persones i ara hi ha 4.600.000 aturats.
El ministre de l'Interior ha anunciat la creació d'una comissió per aprovar immediatament ajudes als afectats pels incendis d'aquests dies a la Comunitat Valenciana. Jorge Fernández Díaz i el president valencià Alberto Fabra van negar ahir manca de previsió o de pressupost en l'extinció del foc. Mentrestant, ahir va ser trobat el cos del pilot de l'helicòpter accidentat a la zona.
La Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat ha anunciat que ha suprimit el Brana, que fins ara rebien els interns de les presons catalanes. És una de les mesures que ha pres el govern català, emmarcades a les retallades per la crisi. La mesura s'aplicarà des d'avui de manera indefinida a tots els presos de Catalunya.
El primer ministre britànic David Cameron ha obert la porta a limitar l'entrada de ciutadans grecs i d'altres països afectats per la crisi del deute en cas que hi hagi una situació de tensió extraordinària. Afegeix, però, que espera no arribar a aquest extrem.
I en esports, el defensa Jordi Alba, jugador traspassat del València al Barça, ha comentat en el seu comiat del club de Mestalla que en l'entorn a l'equip blaugrana hi han influït fonamentalment els aspectes sentimentals. Alba ha afegit que no es planteja, doncs, com va ser la seva sortida del club barcelonista anys enrere.
Comencem el repàs a l'actualitat. Com us dèiem, obrir més dies festius, més hores als dies feiners, fins a 90 concretament cada setmana, i obligar a liberalitzar horaris a les zones més turístiques d'algunes ciutats són els tres aspectes més polèmics de la reforma comercial proposada pel govern de Mariano Rajoy, que ha topat amb una oposició frontal a Catalunya.
Associacions de comerç, govern i sindicats defensen el model català, el del botiguer, i veuen els canvis com un primer pas cap a un model com el de Madrid, liberalitzat totalment. El principal argument dels comerciants és que la reforma només afavoreix les grans superfícies i distribuïdores. La Confederació de Comerç de Catalunya recorda que el 47% de les botigues només tenen un treballador i es veurien obligades a contractar algú, amb el risc de no poder assumir-ne el cost o, si es carreguen més de feina, tenir problemes per conciliar.
Us expliquem també que la Generalitat al·lega la invasió de competències que suposa una proposta uniformitzadora que el govern espanyol està disposat, que el govern català, perdó, estaria disposat a portar al Tribunal Constitucional, segons va dir ahir el portaveu Francesc Homs. El govern espanyol, per la seva banda, justifica que la reforma dinamitzarà el comerç i el turisme.
El secretari d'Estat de Comerç, Jaime García Legaz, ha dit que Espanya és un dels països més restrictius en obertura en dies festius, cosa que veu com un desavantatge tenint en compte que els 60 milions de turistes que rep a l'any. García Legaz també considera un greu problema la fragmentació d'horaris que hi ha, una opinió que comparteix l'Organització de Consumidors i Usuaris, LOCU. L'Associació de Grans Empreses de Distribució, per la seva banda, que agrupa companyies com ara el Corte Inglés, Carrefour, El Campo, Eroski o Ikea, es critica amb la reforma per la banda contrària. Pensa que tindrà un impacte irrellevant i que es queda curt en comparació amb els 12 festius que va establir l'any 2000 el govern de José María Aznar.
Canviem de qüestió. El president de la Generalitat compareix avui al Parlament per explicar l'últim pla d'ajust que ha aplicat el seu govern i que preveu retallar 1.500 milions d'euros dels pressupostos d'aquest 2012.
Mas compareix a la Cambra Catalana per explicar la tercera onada de retallades després que durant el ple monogràfic del mes d'abril passat sobre els ajustos, l'oposició en bloc, excepte el diputat Joan Laporta, va aprovar que el president havia de donar explicacions al Parlament de tots els plans d'ajuntament que impulsés a partir d'aquell moment. L'oposició ja ha avançat, doncs, que durant el ple rebutjarà l'euro per recepta i el Partit Popular, que en el seu moment va donar suport a Convergència i Unió per aprovar la mesura, ha amenaçat, doncs, de fer via legislativa si el govern no fa cas del que decideix la Cambra Catalana. També avui es debatrà el pla d'ajustos previst fins al 2014 i a proposta del PSC es votarà la creació d'una comissió d'investigació sobre la gestió de la sanitat catalana. Es volen investigar casos com els del holding d'empreses municipals de Reus i Nova, que ha derivat en la dimissió del president de l'Institut Català de la Salut, Josep Prat.
Altres notícies de casa nostra, els presos catalans es queden sense el berenar per les retallades.
El govern català ha decidit suprimir el berenar que fins ara rebien els interns de les presons catalanes com una de les mesures d'estalvi emmarcades en les retallades per la crisi. La mesura s'aplicarà des d'avui, sine die, a tots els presos de Catalunya.
L'Ajuntament de Lleida ha obert una investigació sobre l'ensorrament ahir d'un edifici al centre històric de la ciutat.
L'alcalde Àngel Ros ha anunciat que el consistori es querellarà, doncs, contra el propietari de l'edifici i també contra els responsables de la demolició de l'edifici del costat del sinistrat. La querella es fonamenta en possibles delictes de negligència. Ros s'ha queixat, doncs, que no s'hagués informat el consistori per actuar. Recordem-ho, els bombers van rescatar ahir en vida dues persones que havien quedat atrapades en ensorrar-se un edifici al centre històric de Lleida.
Condemnen a 30 anys de presó la britànica que va matar els seus dos fills en un hotel de Lloret.
30 anys de presó és la condemna que l'Audiència de Girona ha dictaminat per la britànica Liane Smith després que un jurat popular la va declarar culpable de l'assassinat dels seus dos fills menors en un hotel de Lloret de Mar el 17 de maig de l'any 2010. A Smith se li ha aplicat l'agreujant de parentiu i els atenuants de confessió i alteració mental.
El govern català només cobrirà la meitat dels 2.000 professors universitaris fixos que jubilaran a Catalunya els propers 10 anys. Aquestes 1.000 places es renovaran amb les mateixes condicions que fins ara, mentre que mig miler de vacants es cobriran amb altres fórmules de contractació.
El conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, ha assegurat que una de les vies serà la de crear assistències a docent per contractar gent jove que ara s'està formant. El departament manté, però, que aquests canvis, batejats com a Pla Serra Hunter, seran la porta d'entrada a la contractació del professorat amb criteris d'excel·lència internacional i que se superarà la rigidesa imposada pel model funcionarial espanyol.
I les empreses de teatre i dansa han avisat que un eventual increment dels tipus d'IVA que afecti el sector de les arts escèniques posaria en perill nombroses iniciatives, allunyaria la ciutadania dels escenaris i endarreriria el procés d'homologació cultural que Espanya ha fet els últims decennis.
La cultura en general i el teatre en particular han de tenir la consideració de servei públic i amb això un IVA protegit que faciliti la màxima proximitat dels ciutadans espanyols a les arts escèniques, segons ha indicat la Federació Estatal d'Associacions d'Empreses de Teatre i Dansa en un comunicat.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dimecres. El mes de juny deixa prop de 100.000 aturats menys al conjunt d'Espanya. El descens de l'atur s'atribueix a l'inici de la temporada d'estiu. Les llistes d'aturats s'han escurçat a Catalunya de més de 15.000 persones.
Amb aquest descens, Ignasi, l'atur suma 3 mesos de caiguda, segons dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. Tot i això, la caiguda del juny és més important que la dels mesos anteriors. El sector on s'ha notat més el descens de l'atur és el dels serveis, com ja és habitual quan comença la temporada estival. L'únic sector on no s'ha reduït el nombre de parats és el de l'agricultura, on va pujar de més de 1.100 persones en el conjunt de l'Estat. Amb tot, en termes interanuals, l'atur ha augmentat amb més de 493.000 persones respecte a l'any passat.
Ahir va ser dia de compareixença de representants dels governs valencià i espanyol després dels incendis de la Comunitat Valenciana. Això passava mentre havien trobat, unes hores abans, el cos del el pilot de l'helicòpter accidentat durant l'extinció d'aquests focs.
La víctima era un coronel experimentat de l'exèrcit en reserva amb gairebé 40.000 hores de vol, segons el ministre d'Interior Jorge Fernández Díaz. El ministre ha lamentat la mort del pilot a la vegada que ha anunciat, que va anunciar ahir, la creació d'una comissió per aprovar immediatament ajudes als afectats. Els incendis haurien cremat prop de 50.000 hectàrees, que segons Fernández Díaz representen les que s'han cremat a Espanya els primers 5 mesos de l'any. Tot i això, tant el ministre com el president valencià Alberto Fabra han negat manca de previsió o de pressupost en l'extinció del foc. Els incendis i estan pràcticament controlats.
L'escriptora Laura Mintegui serà la candidata a Lehendakari per la coalició Euskal Herria Bildu a les properes eleccions basques que se celebraran, si no hi ha cap avançament, al febrer de l'any vinent.
La presentació de la candidata per la coalició, formada per l'Esquerra Abertzale, Euskal Kartasuna, Aralar i Alternativa, es va produir ahir al matí en un acte en què també hi va ser present l'exconsellera basca d'Educació per Euskal Kartasuna, Ángeles Iztueta. Laura Mintegui és professora a la Universitat del País Basc, escriptora i acadèmica de l'Acadèmia de la Llengua Basca, Euskal Sant-Índia. Va ser candidat al Senat en les últimes eleccions generals per a Mayur.
La borsa espanyola puja un 1,34% i recupera els 7.200 punts. La prima de risc baixa fins als 471 punts bàsics.
Més notícies econòmiques. La borsa espanyola ha tancat en verd, animada per la tendència positiva d'Europa, que espera que el Banc Central Europeu redueixi demà el tipus d'interès. La borsa espanyola recupera, doncs, els 7.200 punts que no assolia des del mes d'abril. La prima de risc ha baixat fins als 471 punts bàsics i el principal selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha guanyat 95,50 punts.
I la infermera que va matar per error un nadó prematur ha estat condemnada a 6 mesos de presó.
El nadó va morir el juliol de l'any 2009 després que la infermera li subministrés llet per via perifèrica en lloc de fer-ho per sonda nasogàstrica. El nadó Ryan va morir a la unitat de neonatologia de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid un dia després de que la llet entrés en el seu torrent sanguini. La sentència considera que la infermera és culpable d'un delicte d'homicidi per imprudència greu i li imposa una pena d'inhabilitació especial per l'exercici de la seva professió durant un any i 6 mesos.
Un minut i mig i serà un quart de nou. La policia francesa escorcolla el domicili de l'expresident francès Nicolas Sarkozy pel cas Betancourt.
La policia francesa ha escarcollat el domicili i les oficines a París de l'expresident de França Nicolas Sarkozy en el marc de la investigació pel suposat finançament il·legal a les eleccions presidencials de l'any 2007, de les quals Sarkozy, recordem-ho, va sortir guanyador. La policia vol obtenir, doncs, informació sobre la presumpta contribució de Lilian Betancourt, la dona més rica de França i propietària de la firma L'Oréal a la campanya de Sarkozy. I és que aquesta contribució podria ser il·legal.
Investigadors del Centre Europeu d'Investigació Nuclear presentaran avui els resultats de la recerca del bosó de Higgs amb l'ajut de l'accelerador de partícules.
El Centre Europeu d'Investigació Nuclear, el CERN, ha de confirmar avui si s'han trobat, si els científics presenten avui els resultats d'aquesta recerca i si confirma, doncs, l'existència d'aquest element subatòmic. Hauran de donar, doncs, donaran un important pas endavant per explicar l'origen de la matèria de l'univers.
David Cameron obre la porta a restringir la immigració de Grècia i altres països al Regne Unit per la crisi del deute.
El Regne Unit podria restringir d'aquesta manera l'entrada d'immigrants procedents de Grècia i altres països de la zona euro afectats per la crisi del deute en cas que hi hagi una situació de tensió extraordinària. El primer ministre britànic David Cameron va afegir ahir que espera no haver d'arribar a aquest extrem, però que cal estar preparat. Són declaracions d'ahir al Parlament Britànic. El temor britànic, doncs, és ara que hi hagi una allau d'immigrants de països com ara Grècia o Espanya si les economies continuen empitjorant.
I Human Rights Watch denuncia 27 centres de tortura a Síria.
L'Organització de Drets Humans ha revelat la ubicació de 27 centres de tortura a Síria i els noms dels seus responsables. Human Rights Watch ha demanat al Consell de Seguretat de l'ONU que enviï al Tribunal Penal Internacional el cas Síria i adopti, doncs, sancions contra els responsables dels abusos, inclòs el responsable últim, el president de Síria, Bashar al-Assad.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el defensa Jordi Alba es va acomiadar ahir de l'equip que l'ha posat en el mapa futbolístic, el València. Avui ja es farà la foto com a jugador del Barça, després que l'equip blaugrana el fes fora inicialment ara fa un temps i ara l'hagi recuperat.
Doncs sí, Jordi Alba, jugador del València, traspassat al Barça, va comentar en el seu comiat ahir del club de Mistalla que en el retorn al conjunt blaugrana hi han influït fonamentalment els aspectes sentimentals i que no es planteja com va ser la seva sortida del club barcelonista anys enrere.
I en bàsquet, Rudy Fernández confirma que fitxa pel Real Madrid de cara a les properes tres temporades.
Així és, el jugador mallorquí ha confirmat a través del seu compte de Twitter que jugarà les pròximes tres temporades del Real Madrid. Fernández ja havia jugat, recordem, el club madridista, aprofitant el lockout de l'NBA. Avui es farà, doncs, oficial el fitxatge, segons avançat el mateix Rudy. Per cert, Ignasi, Jordi Alba es presentarà demà com a jugador blaugrana.
Demà i no avui, gràcies per la rectificació. I acabem amb un apunt de tennis perquè David Ferrer jugarà per primera vegada uns quarts de final del torneig de Wimbledon, on se les haurà de veure amb Andy Murray.
L'alacantí David Ferrer s'ha classificat per primera vegada pels quarts de final del torneig de Wimbledon en derrotar l'argentí Juan Martín del Potro. Ferrer, volíem dir, s'enfrontarà per un lloc en les semifinals amb l'ídol local, l'escocès Andy Murray. Per cert, la resta d'enfrontaments dels quarts seran Djokovic-Mayer, Federer, Yuchny i Tsonga-Kolsrider.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. La policia ha detingut tres persones relacionades amb el robatori del Còdex Calixtí, que continua desaparegut després d'un any del fet i que durant més de 800 anys havia custodiat la catedral de Santiago de Compostela. Els detinguts són un electricista, la seva dona i el seu fill. L'home era treballador de la seu de Santiago i va ser acomiadat quan l'església va veure's obligada a regularitzar els seus treballadors a la diòcesi gallega. La dona i el fill són considerats còmplices dels fets. Des del primer moment, la policia es va centrar en les persones que tenien accés a aquest text, que data del segle XII i és una mena de guia per als pelegrins que seguien el camí de Sant Jaume. La setmana passada, la policia ja havia registrat diverses propietats de la família, on va trobar monedes i altres restes procedents de la catedral gallega. I ara repassem els principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, l'atur baixa al juny gràcies al turisme. El periòdico sobre el projecte de liberalització del comerç titula Rebaixes tot l'any. El Punt Avui, el Tribunal Constitucional pel Comerç es refereix a on recorrerà la Generalitat sobre per mostrar la seva oposició a aquesta liberalització del comerç. I el diari Ara titula Raons per defensar el petit comerç.
Altres diaris de la resta de l'Estat, per exemple, El País, titula Hisenda amplia les facilitats per acollir-se a l'amnistia fiscal, o bé El Mundo destaca que el crèdit no tornarà a créixer fins al 2015, segons els bancs. L'ABC titula La baixada històrica de l'atur, com també el diari La Razón, que també fa referència a aquesta aturada de l'atur.
Fet aquest repàs, de seguida als serveis i després entrevistarem Cristina Faciabent, secretària de temes socioeconòmics de Comissions Obreres. Amb ella parlarem de les dades de l'atur.
El teu estiu a Ràdio Estel. Ho sents? És el so dels teus moments, del teu dia i de les teves nits. Perquè a Ràdio Estel posem música a la teva vida. perquè els teus records i els teus instants es mereixen banda sonora. Siguis on siguis, en bona companyia. Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. 3vesdobles.ain-es.org.
Hi ha una Lourdes per trobar-se i una altra per perdre-s'hi. Una Lourdes gastronòmica i una altra que alimenta el cor. Una Lourdes que mira el cel i una altra que dirigeix la vista als Pirineus. Hi ha moltes Lourdes a Lourdes. Descobreix-les totes amb Vueling, estrenant la nostra ruta Barcelona-Lourdes des de només 39,99 euros. Stop flying. Start Vueling.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Connectem amb el centre d'informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet. En aquests moments podem parlar de matí tranquil. No hi ha incidències a destacar a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Són dades facilitades pels diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
I ara previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui iniciem la jornada amb la presència d'intervals de núvols alts i mitjans en general, també amb alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral sud i esperem també que a partir de mig matí ja comencin a créixer algunes nuvolades a l'àrea del Pirineu i també del Prepirineu, nuvolades que també podrien començar a deixar ja algun ruixat en aquests sectors, precipitacions, però que guanyaran entitat a partir de migdia, quan també podran arribar a d'altres punts del terç oest del país. Aquestes precipitacions localment aniran acompanyades de tempesta i també podran deixar calamar-se. La resta del país es mantindran alguns intervals de núvols, però de moment avui sense precipitacions. Les temperatures mínimes han estat un pèl més altes en general, amb ascensos que han estat lleugers i puntualment moderats, i les màximes en general seran semblants a les d'ahir o puntualment una mica més altes, sobretot a les comarques del quadrant nord-est. Pel que fa al vent, es mantindrà de component sud i esperem que bufi entre fluix i moderat. De cara a demà dijous, el temps es mantindrà en conjunt similar al d'avui, tot i que amb núvols més abundants i més compactes ja des de l'inici del matí. Esperem que durant la matinada caiguin alguns ruixats a l'àrea del Pirineu, del Prepirineu i també a punts del terç oest, precipitacions que anirien a menys durant el matí, però puntualment podrien persistir una miqueta més. De nou, a partir de migdia, els ruixats esperem que guanyin importància en aquests sectors i també fins i tot de cara a la tarda aquestes precipitacions podran arribar a d'altres indrets del país, especialment a les comarques interiors, precipitacions que també localment podran anar acompanyades de tempesta i també de calamar-se. Demà les temperatures seran lleugerament més baixes en general, tant les mínimes com també les màximes, i pel que fa al vent, esperem que demà bufi de component est a la zona del litoral i prelitoral i de component sud i de component est a la zona interior, amb algunes estones de vent fluix i de direcció variable. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
L'atur ha baixat aquest mes de juny, però menys del que s'esperava. Aquesta és la principal conclusió que podem treure d'unes xifres que sempre són una mica esperançadores quan hi ha menys aturats a les llistes d'ocupació, però encara amb la incertesa del futur afrontem l'anàlisi d'aquestes dades. En qualsevol cas, els números són els que són. 100.000 aturats menys al conjunt de l'Estat i 15.300 a Catalunya. Al conjunt d'Espanya, ara mateix, hi ha més de 4 milions i mig de persones sense feina. Comentem aquestes dades breument amb Cristina Faciabent, secretària de Temes Socioeconòmics de Comissions Obreres. Cristina Faciabent, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com interpreta Comissions Obreres aquestes dades, que donen una mica la sensació que són relativament bones, però pitjors del que s'esperava?
Bé, són unes dades bones en el sentit molt matisat de que hi ha 15.000 persones menys que estan registrades com aturades a Catalunya, però són unes dades que estan massa condicionades doncs, pel moment, per l'estacionalitat, és a dir, perquè estem en plena campanya d'estiu, i llavors s'han produït una sèrie de contractacions. Si comprovem la naturalesa, la modalitat dels contractes que s'han registrat són pràcticament tots de caràcter temporal, només s'han registrat 125 contractes de caràcter indefinit en tot el mes a Catalunya, i centrats en el sector serveis i sobretot a les províncies de Girona i Tarragona, que són unes províncies molt marcades pel turisme. Són unes dades bones, perquè hi ha menys persones aturades, però són unes dades que probablement d'aquí uns mesos, quan finalitzi definitivament la campanya d'estiu, doncs tornaran a suposar un increment de les persones aturades quan s'acabin els seus contractes de caràcter temporal.
Doncs així és com es veu des del sindicat Comissions Obreres, un panorama certament difícil, amb molts interrogants, amb notícies que hem tingut últimament, que segons ens diuen des del govern espanyol poden ser beneficioses per a la creació d'ocupació, com per exemple aquest rescat bancari. Quina creu vostè que seran les properes setmanes i els propers mesos, especialment després de l'estiu, les accions i les estratègies dels sindicats majoritaris, sobretot de cara a combatre el que vostès sempre han criticat, la reforma laboral i altres iniciatives del govern per reduir l'atur?
Nosaltres estem en un estat, diguéssim, de mobilització continuada, doncs, com molt ben dius, degut doncs, a la manera de legislar que està tenint aquest govern. Nosaltres entenem que les mesures que s'estan duent a terme són unes mesures que no posen per davant a les persones, en aquest cas dels mercats i dels interessos, que no són els dels ciutadans i les ciutadanes, i per tant doncs, nosaltres sortirem al carrer doncs, per dir que aquestes no són les maneres de fer les coses. A més, sembla que aquestes dades de l'atur confirmen doncs, que el que caldria en aquest país, que és reactivar l'economia, reactivar la producció, reactivar el consum, sembla doncs, que s'està fent tot el contrari, no? Retallades socials, retallades de salaris, que estan doncs, dificultant encara més que la gent tingui capacitat de compra, capacitat de consum i, per tant, que es generin llocs de treball gràcies a l'activitat. I, per tant, doncs, insisteixo, nosaltres estem mobilitzats. No descartem cap acció de mobilització que sigui necessària doncs, per continuar amb la nostra reivindicació.
Incloent-hi doncs, una mobilització contundent, si no hi ha flexibilitat des del govern, com una nova vaga general, per exemple.
Bé, nosaltres no estem tancats a cap tipus d'acció, insisteixo. Si continuen doncs, aquestes agressions, el que nosaltres entenem doncs, els drets dels ciutadans del nostre país. Bé, la nostra voluntat no és la de fer una vaga general, perquè entenem doncs, que això és una circumstància ja molt greu per entendre'ns, però no la descartem si és necessari fer-ho doncs, perquè el govern continua amb la seva posició.
I ja per acabar, Cristina Faciabent, Comissions Obreres també se sumarà a l'oposició de molts sectors de la societat a aquesta iniciativa del govern espanyol de liberalitzar horaris comercials?
Nosaltres ja hem manifestat que una liberalització d'aquest tipus posa en greu perill doncs, el respecte drets laborals de les persones que treballen en el sector. Com en tota aquesta vida, tot és una qüestió d'equilibri i de buscar espais doncs, que siguin una mica positius per totes les parts. O sigui, entenem que el consumidor pot tenir la voluntat d'anar a comprar a qualsevol hora del dia, diguéssim, però hem de pensar que al darrere dels taulers dels establiments comercials hi ha persones que tenen famílies i que també tenen dret a gaudir doncs, del seu temps d'oci. No? Llavors, bueno, Això és realment difícil de posar d'acord, diguéssim, i sobretot bueno, quan es posa sobre la taula la necessitat d'incentivar el consum, etcètera. Però ja et dic que és una qüestió que s'ha d'estudiar molt, amb molta cura, i sobretot això, respectant per damunt de tot els drets laborals de les persones que hi treballen al sector.
Una qüestió que segurament té blancs, negres i molts grisos. Moltes gràcies, Cristina Faciabent, secretària de Temes Socioeconòmics a Comissions Obreres. Bon dia, bon estiu i fins una altra.
Moltes gràcies, Diego.
Quan ja passa gairebé un minut de 8:45, titulars que ens porta la Mercè Raga i de seguida la tertúlia.
Bon dia de nou. Destaquem els titulars més destacats a aquesta hora. Comencem. La batalla pels horaris comercials entre el model català i la liberalització de Madrid és vigent. Catalunya rebutja frontalment la reforma comercial que ha proposat el govern de Mariano Rajoy per ampliar horaris, mentre que les grans distribuïdores i l'OCU la veuen insuficient. El model de la proximitat català contrasta, doncs, amb la liberalització total d'horaris que impera a Madrid. Més notícies. Artur Mas compareix avui al Parlament per explicar l'últim pla d'ajust. El president de la Generalitat compareix a petició de l'oposició per donar explicacions sobre la tercera onada de retallades. Ho farà després de la sessió de control parlamentària d'avui. I sortim a l'exterior, la policia francesa escorcolla el domicili de Nicolas Sarkozy. S'investiga la contribució que Liliane Bettencourt, la dona més rica de França, hauria fet a la campanya electoral de l'any 2007, que va portar l'expresident francès a l'Elisi. Aquest finançament podria ser il·legal. L'escorcolla es fa un cop Sarkozy ha deixat l'Elisi i, per tant, no té immunitat. I en els passos destaquem que el defensa Jordi Alba, jugador traspassat del València al Barça, ha comentat en el seu comiat del club de Mestalla que el retorn a l'equip blaugrana hi han influït fonamentalment els aspectes sentimentals. Alba ha afegit que no es planteja com va ser la seva sortida del club barcelonista anys enrere. Doncs fins aquí les notícies. Repassem més notícies d'aquí mitja hora.
Cada dimecres al primer cafè, a 9:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Ja són aquí les rebaixes d'Hipercor. Millor que mai.
Unes rebaixes a uns preus increïbles. Tot el que necessites per vestir de cap a peus tota la teva família.
Amb descomptes de fins a un 50%. Fixa-t'hi, samarretes per dona a 3,99 euros.
Les rebaixes d'Hipercor. I per millor que mai.
Com cada estiu, tornen les trobades d'animadors de cant per la litúrgia a Montserrat. Amb les direccions musicals de Raül Martínez del 23 al 28 de juliol, Ahir d'Espel del 30 de juliol al 4 d'agost i Albert Folk del 20 al 25 d'agost. A més, la ponència Teologia i Litúrgia de la Dedicació d'Esglésies per Bernat Juliol, monjo de Montserrat. Trobada general el 27 i 28 d'octubre a Olesa de Montserrat. Allotjament de les trobades a l'hostatgeria del monestir, que està completament renovada. Inscripcions fins al 6 de juliol. Informa-te'n al 93 877 77 66 i a trobadescan@abadiamontserrat.net. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del Doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. I també escolta'l cada dimecres a 9:15 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 5 minuts ja de 2:15. Abans de començar la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel, us anunciem que Ràdio Estel regala aquesta setmana dues entrades dobles per a l'espectacle Cançó d'amor i de guerra, una sarsuela catalana que representa el Teatre Atlàntida de Vic. Les persones interessades podeu apuntar-vos entrant en el web www.radioestel.cat. Són dues entrades dobles per aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre l'Atlàntida de Vic. Cançó d'amor i de guerra. Entreu en el web www.radioestel.cat. Saludem els qui formen part avui de la taula de la tertúlia. Tenim Lluís Batlló, advocat penalista. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També ens acompanya l'economista Josep Lluís Marriera.
Hola, molt bon dia a tots.
I des de Girona, des de l'estudi del Bisbat Gironí, avui comptem amb la presència del diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Mossèn Esteve, bon dia.
Bon dia a tothom.
Bé, s'ha parlat molt en les últimes hores, com vostès ja saben, del projecte de liberalització d'horaris comercials que té en marxa el govern espanyol. Un projecte, una iniciativa que inclou, entre altres coses, l'obertura de comerços més dies festius, concretament 10 cada any, més hores els dies feiners, és a dir, de 70 a 90 hores setmanals, i obligar a liberalitzar horaris a les zones més turístiques d'algunes ciutats, entre elles Barcelona. Són punts que topen amb molts sectors de la societat catalana que defensen allò que aquí diem, doncs, el petit comerç, el model català, un petit comerç que aquí ja en la legislació actual està molt protegit. Com veuen tot el que ha passat en les últimes hores? Perquè també hi ha la reacció de les grans superfícies i de les grans empreses que diuen que serà irrellevant, és a dir, ho critiquen per la banda contrària.
A veure, és veritat que aquí sempre hem defensat, sobretot a Catalunya, diguéssim, la figura del botiguer, no? De tota manera, penso que amb aquesta situació de crisi és bo qualsevol mesura que pugui animar el consum, i en aquest sentit pues, aquesta liberalització d'horaris és bona. I a més hi ha una cosa, a Barcelona en concret, amb la quantitat de turisme que hi ha, i de, sobretot pues, els creuers, el gent que ve de, sobretot també de la costa a passar uns dies a la ciutat, és normal que un diumenge pugui obrir. I bé, bueno, tots ens hem de posar les piles, però no solament els botiguers, tots per intentar treballar el número màxim d'hores possibles, no? O sigui, jo trobo que és una mesura que tendeix a ser la normal, com a totes les grans ciutats de la resta del món, no?
Podríem afegir, si és bona, però sobretot que no perjudiqui aquests petits comerços que tenen un sol treballador...
Bueno, perquè el gran què és estar a veure si resulta que les grans superfícies, com que poden fer rotació, es menjaran el negoci del botiguer, però jo crec que no, jo crec que tot suma. És com quan a vegades diuen, oi, una botiga ha posat al costat d'una gran superfície. Sí, moltes vegades és bo, perquè...
S'anima el comerç.
S'anima, exacte. Sí, uh-huh. Això és la meva opinió.
Bé, més opinions o més matisos.
Bé, jo abans de començar a parlar del tema dels comerciants, permeteu-me només tres dades, que com a economista avui estic una mica content, perquè, és clar, ahir la prima de risc va quedar 472, és a dir, que va baixar. Per una altra banda, l'atur, pues, d'alguna forma, respecte al mes anterior, també va millorar. I l'IBEX 35 pues, va haver-hi un increment d'un 1,34. Per tant, dit això, aquestes tres dades, feia temps que no ho podíem dir-ho i, per tant, avui tinc ganes de dir-ho. No? Aleshores, entrant en el que ens interessava el tema que estàvem parlant dels comerciants, no? El tema, en totes les coses de la vida, en general, no tot, tothom surt guanyant. És a dir, quan vostè compra vols i guanya, un altre és que ha perdut. No? És a dir, que a vegades estem en una societat en què sembla que les decisions que es prenen tenen que ser per bé de tothom. Clar, en el tema del comerç és evident que qualsevol persona se li dius, escolta'm, pots anar a comprar els diumenges i els dissabtes i qualsevol el dia, tothom et dirà, hombre, fantàstic, perquè escolta'm, això em diria molt bé qualsevol persona. Però clar, si a un senyor catedràtic li diem, escolta'm, que els alumnes et vinguin el diumenge a classe, doncs el millor catedràtic no sé què et dirà. Vull dir que...
Encara que hi hagués rotació de catedràtics, en aquest feu de professors.
Exactament. Aleshores, aviam, per la població en general, el que estigui obert a totes hores és magnífic, però, clar, aquí hem de tindre en compte que a Catalunya té un teixit social del comerç que és bastant diferent amb altres zones del país. Aquí a Catalunya, i principalment a ciutats com Barcelona, hi ha un petit botiguer de tota la vida, del barri, que és el que dona, bueno, dona negoci, mou i servei. No? Aleshores, clar, fixeu-vos una cosa, a Madrid s'han creat una quantitat de grans superfícies i el centre de Madrid bull de grans botigues i després els grans centres comercials. I llavors, en certs barris s'ha mort pràcticament el comerç a Madrid. A Madrid s'ha produït una mort del comerç. Cosa que anem al tanto, perquè a Barcelona ciutat agafeu l'Eixample i comenceu a moure's, que l'Eixample no és un barri pues, important i cèntric de Barcelona, tu agafes el carrer Aragó per certes zones i veuràs botigues tancades, botigues tancades, botigues tancades. Agafes la Diagonal i botigues tancades que es venen, que es lloguen, etc etc. Vull dir que al tanto que el tema del comerç particular està tocat, està molt tocat. Per tant, aviam, jo entenc de que a Catalunya...
Però no es podria beneficiar potser d'una mesura així en aquests moments, eh? Preguntem. Aquí no preguntem per defensar una cosa o l'altra, sinó per intentar entendre-ho tot.
Sí, aquí hi va haver-hi un acord d'alguna forma entre tots els, entre els sindicats, entre els botiguers, entre totes les associacions de petites i mitjanes empreses, etc. Un acord global a Catalunya, en el que en aquests moments no hi ha conflicte. És a dir, que semblava que més o menys els horaris que s'havien pactat i tot això més o menys ja funcionava. Clar, en el moment que des de Madrid donen aquesta ordre, dius, home, aviam, potser més valdria que no haguessin dit res, no? Si això ja funcionava aquí a Catalunya, doncs, escolta'm, no ho toquem si ja funcionava. Jo sóc una mica d'aquesta opinió. Perquè, esclar, si no, tornem a crear conflictes, tornem a crear problemes, i bé, aviam, ahir el senyor Trias va dir que possiblement a Barcelona i en algunes zones d'algun carrer, doncs, bueno, potser es podria estudiar. Però sempre té que haver un consens.
Però, a més, això ja és veritat. O sigui, els carrers que estan al costat de la catedral estan oberts des de fa temps. Vull dir, ja està declarada.
Sí. Perdoni, mossèn Joan Baptista Esteve.
No, tranquils. Bé, mira, jo conec molt bé el que és una ciutat petita, com Girona, una ciutat de prop de 100.000 habitants, i conec molt bé també la Costa Brava, de tota la vida. I aquí em fa l'efecte que hi ha matisos, o sigui, no tot és blanc ni tot és negre, sinó que del blanc al negre hi ha tota la gamma de colors. Per exemple, la costa pues, és molt normal... o s'ha fet tota la vida que el comerç, per exemple, obri els mesos d'estiu doncs, tots els dies de la setmana i obren des de les 10 del matí que comencen a escombrar el carrer perquè encara no passa ningú fins a les 11 de la nit perquè la gent, sobretot els estrangers doncs, guita, sopen a les 7 de la tarda a les 8 del vespre i de bon tros surten per anar de compres o llufar o mirar o anar a comprar els 4 souvenirs que se n'emportaran de record pels seus familiars.
És a dir, que té un sentit, no? Aquí, que s'obri els diumenges.
Però té un sentit, per exemple, en aquest cas, o sigui, n'agafant matisos. Per exemple, Girona ciutat, clar, hi ha totes les grans superfícies i són totes. Però, en canvi, després hi ha el petit comerç que uns anys enrere havia hagut d'anar tancant, i ara s'ha tornat a obrir petites botigues. Però què fan? Són petites botigues especialitzades. I aleshores el fenomen està en què el petit comerç, aquest que a lo millor no pot obrir el diumenge, o només pot obrir 8 hores, el que ofereix és qualitat. O sigui, hi ha botigues a Girona que el diumenge obren i són botigues, a part de pastisseries o fleques, doncs hi ha, per exemple, botigues de queviures, però aquella botigueta de barri que saps que t'has quedat sense no sé què i ho pots anar a buscar, igual com també hi ha aquelles botigues en les benzineres. Hi ha moltes benzineres que també tenen un petit comerç en allà d'emergència que t'arriba un convidat i dius, ai, no tinc vi, doncs veritat, vaig fins a la benzinera a buscar una botella d'un vi de marca. No? De voltes, això... jo em fa l'efecte que és més un intent cordial entre els mateixos sector comercial i els propis ajuntaments, més que aquestes grans normes que pugui donar l'Estat per unificar-nos a tots. Jo veig així i veig que això funciona. O sigui, aquí a Girona, per exemple, hi havia botigues d'aquests que n'anomenem els xinos, que n'hi ha poques, i aquests tant se'ls fa si és diumenge com si és dissabte, com si és el patró de la ciutat. Aquests obrien sempre i ningú els hi deia res. I, en canvi, a lo millor la botigueta del costat passava un cotxe patrull i veia que un diumenge tenia obert per qualsevol circumstància i a lo millor li feia una denúncia.
Recordem que la legislació catalana no prohibeix obrir els festius. Per exemple, hi ha determinades superfícies d'alimentació fins a un nombre màxim, que ara no recordo, de metres quadrats, sí, poden obrir.
Sí. Penso que són 300 metres quadrats.
Sí. És a dir, que no és perquè sigui de pakistanesos.
No,
sinó perquè són uns metres quadrats màxims.
No, el que passa és que molts comerços d'aquests petits a vegades són comerços de tipus familiar, que, esclar, els aporta al millor una senyora que el marit treballa en una empresa, o l'ajuda la mare o l'avi que està per allà vigilant o el que sigui, i esclar, aquesta gent no poden obrir 24 hores com pot obrir o hi pot haver-hi una benzinera, vull dir, això és lògic. No. Ni tampoc tenen els serveis rotatoris com pot tenir una gran superfície. Però, esclar, hi ha gent que anirà a la gran superfície a fer una gran carretada per tot el mes o per tota la setmana, i després hi haurà aquell client que va a buscar aquella especialitat en una botigueta petita, que sap que tenen unes botifarres que són de Vic o un pernil que ve de no sé on. En fi. I em fa l'efecte que amb això s'ha de ser molt flexible i molt tolerant.
Doncs bé, hi ha hagut opinions així diverses, veure, senyor Valldó.
Jo crec que Joan Baptista ha posat un exemple molt bo, que és aquest dels pobles de la costa, no? Que, com és normal, tots volen fer el seu agost, que es diu col·loquialment, sí. I no tancaran pas un diumenge perquè sigui, pues, jo què sé, el 15 d'agost o el 20 d'agost, perquè tenen que fer aquest negoci. I penso que aquesta rotació que les grans superfícies proporcionen amb treballadors, també aquesta botiga que tu comentes, Joan Baptista, fa la rotació a nivell familiar. Jo també conec molt la Costa Brava, en concret estic recordant-me de Palamós i totes aquestes rotisseries, llibreries, estancs, obren, evidentment obren, perquè després saben que els mesos durs de gener, de febrer, pues, no faran ni molt menys el negoci. Llavors, què fan a l'agost, no? Llavors, pues, a veure, ells que volen vacances, sí, volen vacances i volen descansar, però també volen fer diners, que és per lo qual un treballa, no? Una de les raons per les quals treballa.
Avui em sembla que hi ha la tertulia Equilibri Perfecte, Lluís Batlló més aviat defensor de la liberalització, Josep Lluís Marriera més aviat contrari, però també amb tots els grisos i amb tots els matisos, sí, que apuntava mossèn Joan Baptista Esteve.
Jo el que només voldria dir és una cosa, que si això més o menys hi havia un consens aquí a Catalunya i això ja més o menys funcionava bé d'alguna forma,
no tocar,
ara no veig el per què des de Madrid ens tenen que dir el que hem de fer, no? Aleshores, bé, d'alguna manera la Generalitat ja ha dit que fins i tot...
Pues, el Tribunal Constitucional
podria anar. Poden anar al Tribunal Constitucional perquè es vol defensar el model català que estava funcionant.
És que aquí
no?
Hi ha una cosa que dius que és molt important. La competència aquesta la té que tenir algú. Llavors, no és normal, si, independentment de que puguem estar d'acord o no, o és competència d'aquí o és competència d'allà. No crec que pugui Madrid decidir un tema com aquest.
Hi ha competències autonòmiques, evidentment.
Autonòmiques,
Catalunya té...
Per tant, això ho pot decidir la senyora Aguirre en la seva comunitat, sí, però no...
Correcte.
Però no el govern espanyol unificar-ho per tothom.
No, exacte, entenc que no.
Això és el que voldria remarcar, no? Sí. Bueno, estan imposant ara des de Madrid unes normatives que ja les comunitats autònomes ja la tenien. No?
Avui la tertúlia la compartim amb l'advocat Lluís Batlló, l'economista Josep Lluís Marriera i el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Hem parlat de liberalització o no del comerç. I els volia plantejar, ja per tancar aquest tema, si els sembla, una qüestió de fons que hem comentat al principi del programa, en la nostra introducció, i és la qüestió... filosòfica, també d'humanisme cristià, dels dies festius i la santificació dels dies festius. No sé si m'entenen per on vaig. És a dir, tota aquesta filosofia que es pot arribar a trencar si hi ha una liberalització excessiva d'horaris. És a dir, les famílies també han de conciliar el treball amb la mateixa vida familiar.
És lògic, eh? Vull dir, esclar, ara imagineu-se, si això ho portem a l'últim extrem, doncs, bueno, es pot dir que per Nadal es treballi. I es pot dir que per Setmana Santa es treballi. Això seria ja l'últim extrem, no? I clar, ja es diran, escolti'm, vostès perquè estan fent unes festes cristianes, però hi ha les musulmanes, hi ha els budistes, etc, no? I aleshores, clar, podem arribar a aquest extrem del màxim liberalisme i dir que, bueno, doncs treballem...
O el primer de maig. Perdoni, festes cristianes i festes, encara que tinguin un contingut cristià, més cíviques o més civils.
Per tant, cuidado.
O la Diada Nacional de Catalunya, per exemple.
Sí, vull dir que jo crec que hi ha una sèrie de festes que de la tradició pues es té que mantindre, no?
A veure, jo crec que això és molt interessant, però per mi tinc, diguéssim, una divisió. Una és l'opinió que jo tinc en quant a persona que vol que l'economia s'enriqueixi, que vagi endavant el país, etc. I una altra és aquesta visió que tu comentes, Ignasi, i a mi me'n recordo, jo vaig fer un viatge a Israel fa molts anys, com viuen els jueus el sàbat. Allò sí que és una manera, diguéssim, diguéssim...
De santificar la festa del dissabte.
Responsable i coherent de santificar la festa. Potser massa, perquè és que em sembla que no poden ni cuinar, no? Però entre
sense
poc i
caure,
massa...
Això, sense caure en el fariseïsme aquest, no? Que veiem a l'Evangeli.
Exacte, però jo sí que és veritat que penso que ens aniria bé a tots, ja no solament els que podem tenir una fe, no? Sinó qualsevol persona de dedicar a un dia a la setmana a descansar, literalment, perquè aquí no descansa ningú. Tots estem tot el dia pensant en un pla, o sigui, filosòficament seria molt bo. Ara, sembla que això, Ignasi, és una batalla perduda, eh?
Sí, està d'acord, mossèn Esteve, que ha de treballar els diumenges, en aquest cas pel seu ministeri.
Sí, nosaltres el diumenge és temporada alta.
No, bé.
I més ara des de Pasqua, que és clar que és l'època que tenim casaments, batejos a part d'exèquies, etc. Però, bueno, jo crec que, en fi, vull dir, aquí el company Josep Lluís anomenava el cas d'Israel, no? Jo també...
Lluís Batlló, sí, vaja, és igual, sí,
perdó,
tranquil.
Perdó, Lluís Batlló. Doncs jo també havia estat, i és clar, allà, per exemple, el Shabbat el celebren els ultraortodoxes, que aquests sí que són encara els que apliquen la llei estricta, o sigui, la ràdio no pot funcionar, la televisió tampoc, no poden funcionar ni els ascensors, clar, això ja quasi, bueno, ratlla la histèria, no? O sigui, el que és jueu moderat, tot això ja no, encara fan allò dels 100 passos, que no es poden caminar més de 100 passos durant tot el dia, i després el dissabte al vespre quan ja s'ha posat el sol, després sí que surten tots ja per anar-se'n fins al mur de les lamentacions, però bueno, són casos molt concrets.
Sí, vostè diu que no, no tots els
dies intentar, primera, que tothom té el dret a descansar, té el dret, és un dret que tenim tots a descansar, és més, la Bíblia diu que el Senyor el setè dia va descansar. No és que va parar de fer feina i va dir ara em tomo tota la Bartola. No, el nostre Senyor no es va... encara continua treballant, eh? Dels milions d'anys que funciona el món. Però va descansar, o sigui, va parar d'aquella obra que estava fent. Tots tenim el dret de descansar. I, a més, si som creients, de santificar-lo. Un d'una manera, un altre d'una altra. Un altre poder és l'únic dia que pot dedicar a la família, als amics. El que és creient, doncs, és l'únic dia que poder pot dedicar-se a llegir la Sagrada Escritura, assistir a una funció religiosa. A més, facilitats n'hi han, perquè sí. El que vol anar a missa pot anar a una missa anticipada, pot anar en té un grapat.
Sí.
El que passa que cada vegada som un col·lectiu que és més petit i bueno, les opcions són més complicades perquè, esclar, abans qualsevol eclesi deia mitja dotzena de misses i ara podem dir un dues perquè han d'atendre diverses parròquies.
Sí, ara tenim menys capellans, això és una altra realitat.
Exacte.
És un altre tema. No, però el que diu vostè és important, em sembla, perquè la qüestió va més enllà de les creences, és a dir,
sí.
És molt cultural també, no? El fet de descansar Exacte. Un dia a la setmana és
no
només cultural, sinó humà, vaja.
No, igual que les vacances, tothom té dret Clar. A fer vacances, vull dir, siguin poques, siguin moltes, però l'home ha d'arribar un moment que pugui aturar-se i trencar amb el ritme de cada dia, perquè jo per mi, a veure, fer vacances un paleta pot ser deixar a un pintor pues deixar la brotxa, aquella brotxa gorda, i agafar un llibre de poesia. No vol pas dir que se n'hagi d'anar a fer un viatge a la Lluna, no. O, per exemple, gent que és de lletres, pues, a lo millor pues, poden ser fer vacances, aprofitar per pintar a casa seva.
És la concepció del descans com a canvi.
La concepció del descans com a trencament
de la rutina diària.
De la rutina diària,
exactament,
no?
Exactament.
Bé, senyors, en els minuts que ens queden els volia proposar de parlar de dos temes, d'una banda les dades de l'atur i d'altra banda el tema de les repercussions dels incendis d'aquests últims dies a la Comunitat Valenciana. Sobre l'atur, ha baixat l'atur, però sembla que encara es manté la incertesa perquè voldríem que baixés més l'atur, no? I més en aquesta temporada turística, ja que parlem de turisme
sí,
i d'estiu.
Sí. De tota manera, jo estic totalment amb el Josep Lluís quan ha donat aquesta primera notícia que ha baixat la prima de risc.
Té raó. Nosaltres tenim la sensació que ens cansem una mica de parlar d'aquests temes i per això no l'havíem tret, tenen vostès raó, que
bueno,
és una bona notícia.
Tot és, diguéssim, forma part de lo mateix. No fa dues setmanes, jo me'n recordo, estava al despatx i jo no sóc economista ni entenc res, però és que estaves allò dient ostres, això és que s'enfonsa de veritat. Ara, amb aquesta reunió que va haver-hi a Brussel·les, aquesta suavització que hi ha hagut, diguéssim, pues, de la prima de risc que ha baixat, el tema de l'atur, que d'acord, és perquè el mes de juny i després el setembre també, però ojo, inclús sent el mes de juny, com sempre, un mes bo per la feina, aquesta vegada és que ha baixat molt més que qualsevol mes de juny dels últims 10 anys. Vull dir que la cosa ha anat francament bé. Jo ara, parafraseant el Zapatero, diria que estic veient brotes verdes des de la meva, diguéssim, ignorància de la macroeconomia.
Ara sí que potser van de debò els brots verds. Sí.
No, jo crec que, aviam, és positiu que aviam, les dades bones es puguin anar dient, no? Clar. Perquè sempre els mitjans, tots tenim, tothom li agrada parlar de les desgràcies, no? Una mica, i és el que els diaris diuen, eh? Però quan, això és com aquell senyor que el porten al juici i surt la seva foto el dia que està imputat allà i va al juici. Però el dia que ha resultat que el jutge ha dit que no hi havia cap pena per aquell senyor, la notícia no surt, o surt dues línies, no?
Sí.
Normalment és així, eh?
Sí, no, jo l'entenc el que vol dir, però també el vull matisar en el sentit que no és que ens agradi donar les notícies negatives, els mitjans de comunicació.
No, el que passa que bé, una mica els diaris viuen de les notícies negatives sembla que venen més, no?
O de vegades criden més l'atenció.
O hi ha el morbo, a vegades, ara, per exemple, dèiem aquesta notícia d'aquesta setmana del Sarkozy, que ara han anat a casa seva, no sé què.
Sí.
Bueno, doncs això, perquè també dona una mica de morbo, no?, que vagin ara de la gent a veure què passa, no?
En aquest cas és comprensible. Un home que fa dos mesos era president de França...
Exacte, no? Aleshores, aviam, jo crec que tenim que ser una mica optimistes, aquelles dades d'avui, doncs, bé, escolteu-me, són millors, el que passa que hem de tenir en compte que encara interanualment respecte a l'any passat encara estem amb més atur que l'any passat, Però bé, la tendència, l'important és que s'està veient un canvi de tendència, no? Estem en època d'estiu, és evident que sempre cada any històricament això millora perquè hi ha aquestes contratacions temporals i que després de l'estiu, pues, millor possiblement torna a augmentar l'atur, no? Podria ser,
Mossèn Esteve?
Jo, bueno, estic molt content de que en Josep Lluís ens hagi donat aquestes dades perquè, esclar, fa 3 anys que estem parlant només de coses negatives, 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 i al final acabarem tots amb una depressió econòmica. Sí, sí. I almenys això, com a mínim, ens obre una llum a l'esperança, no? De dir, bueno, si no veiem el final del túnel, sembla que es veu alguna guspira de que poder la cosa millorarà, i ojalà, vull dir que jo estic molt feliç de que ens hagi pogut anunciar això. Vull dir, i en quant a l'atur, esclar, també aquí hi ha un altre factor que no podem oblidar, i és que en els últims anys, abans, antigament, com recordareu, la gent quan anaven de vacances i estaven uns dies, o un mes, o 15 dies, o una setmana, és igual, o 3 dies en un hotel, ja contractaven per l'any següent la seva estada. Tot això ja ha anat desapareixent al llarg dels anys, però és que ara ja les contractacions són l'any i a l'últim moment, depenem del temps, de si a veure si el meteoròleg de torn de la cadena que nosaltres mirem diu si aquella setmana que ve plourà o no plourà, que si el mes d'agost serà plujós o no serà plujós, que si l'agost serà més bo...
O les reserves per internet, també, ara deia el senyor Masriera.
El dia de l'any ja vull dir això, no? Que demà la gent ho reserva en l'últim moment. Sí. Esclar, això també a l'empresari turístic li fa que contracti amb una certa reserva el personal que necessita. O sigui, que diguéssim que vagi de mínims i de dir, bueno, si necessito més ja en què faré. Això és com aquell senyor que té un restaurant o té un hotel i el dia que té un casament o un aconteixement gran, doncs ja té, no sé, X camarers que estan a casa seva tranquil·lament perquè no tenen feina, i els truca i li diu, escolta, dissabte tinc un casament.
Per avui a feina,
aquí,
sí.
O... I de vegades els contracta.
Sí.
És clar, això també poder ha fet que la balança s'hagi anat desequilibrant amb els anys perquè tothom té por, perquè dius, bueno, haig de tenir una persona assegurada, li haig de pagar un jornal, i si se m'ha d'estar d'aquí amb els braços creuats, què me faig?
Clar, senyor Batlló.
No, que jo també crec que hi ha una cosa. Degut a aquestes males notícies, bueno, són notícies dolentes, però és que, a més, són reals, també hi ha hagut molt fre psicològic, inclús a les persones que no ens hem quedat a l'atur, pues, això que tu comenta, Joan Baptista, quan agafes les vacances, dius, bueno, ja veurem les vacances, de moment no agafo res, no sigui que hàgim fet ja fallida el mes vinent, no? I si, clar, si això ho portes no amb una persona, sinó a tot un país, clar. Hi ha milions i milions de persones que diuen, escolta, jo com ara pensaré el mes de Nadal? Ja veurem el que farem al Nadal. De moment, escolta...
Anirem a esquiar o no anirem, oi, si hi ha neu.
Vivim el dia, vivim el dia.
Perdonin, senyors, que se'ns acaba el temps, però només un apunt breu en un segon sobre els incendis de València i sobre la manera que han tingut els governs espanyol i valencià de defensar-se de la gestió de tot això.
No sé, aviam, jo veig que el govern espanyol ha actuat d'una forma molt ràpida, el govern central, però he sentit algunes informacions, no sé si seran veritat o no, que semblava ser que la Generalitat Valenciana, aquest últim exercici, havia tingut una inversió o una despesa inferior a la d'altres anys en quant al tema aquest de seguretat.
El president Alberto Fabra ha negat això, però en tot cas s'ha dit. Sí.
Aleshores, no sé si també pot ser conseqüència d'això, però bé, també és una qüestió de que les muntanyes, abans, antigament, els pagesos pues, portaven el seu, els seus animals, sí. Tot això feia que es netejava, etcètera, etcètera, tot això ara ha anat desapareixent, sí. I, per tant, és un caldo de cultiu que hi hagi més incendis, no?
Bé, doncs ho hem de deixar aquí, en tot cas, amb la valoració.